Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 4 de juny de 2024. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12, de fet, quan faltin un parell de minuts, i en nom de tot l'equip, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest dimarts començarà després del sumari amb la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes, que em sembla que ens parlarà de calor intensa. D'aquí uns minuts ho descobrim. Fa calor i els peus comencen a sortir de bambes, botes i sabates tapades i comencen a lluir amb sandàlia. Doncs avui la nostra podòloga, la Mercè Casals, just després de la meteo, ens explica com preparar aquests peus que han estat tancats tants mesos per l'estiu. Tot parlant de peus, ens plantarem a 9:45, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat penedesenca, el flaix informatiu. Hem estrenat aquest mes de juny i el gran interrogant de la conciliació familiar durant l'estiu ja està pràcticament resolt. Poques inscripcions deuen quedar per fer. Acaba el curs el dia 20 o 21 de juny i comencen gairebé 3 mesos de vacances. Com dèiem, el gran hàndicap és la conciliació familiar, sobretot d'infants i nens i nenes petits. La gran solució, casals i campus d'estiu. I avui li dediquem el tema de la setmana. A partir de 9:45 i 5 minuts parlarem amb diferents protagonistes, repassarem una mica l'oferta que tenim a l'Alt i al Baix Penedès. Ens acompanyarà el Pep Besolí, secretari tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, que gestiona més de 30 casals i campus arreu de la comarca. També tindrem el campus del Noia Freixenet, el campus Village Padel del Mar o el casal d'estiu del Club Rítmica, o anirem fins a Sant Jaume dels Domenys per explicar com anirà el casal d'estiu aquest any a càrrec dels vilafranquins Més que Lleure. Un tema de la setmana que començarem a 9:45, que farà una aturada a les 10 per escoltar les notícies i que seguirà a les 10:06 i fins 10:45, quan tornem a tenir cita amb l'actualitat, amb els serveis informatius. Després d'aquest segon repàs a l'actualitat penedesenca, ocupació i formació. I avui us parlem del certificat professional d'atenció sociosanitària a persones dependents. És un certificat que tothom que cursa troba feina, perquè en aquest sector hi ha molta demanda. Ens explicaran coses del certificat i també d'aquesta feina l'Anna Carbonell i la Mercè Mercè, tècniques del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, la Montse Roca, directora de l'Espiga, i la Pilar Tomei, exalumna del curs per obtenir el certificat a la Fascina. A les 11:06, després del butlletí, el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe, una classe que sempre és curta i lúdica, hi haurà concurs perquè truqueu, jugueu i guanyeu un llibre, avui un àlbum il·lustrat de Babulinka, Misteri a Ploma York, un llibre infantil de detectius. A 11:45, darrers 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix. I després d'aquest tercer flaix, repassarem les pantalles, sobretot les de streaming, perquè hi ha molta estrena seriòfila interessant, i acabarem amb un divertimento, amb les fake news. Encetem aquest camí diari que ens torna a casa a les 12. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El temps.
Com serà, meteorològicament parlant, aquesta primera setmana de juny? Doncs la clau la té el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquest dimarts amb el domini majoritari del sol, però encara amb la presència d'algunes nuvolades que a mesura que avancin les hores tendiran a dissipar-se. Ara bé, avui el que també hem notat és aquesta baixada de les temperatures a primera hora, i és que tenim valors una miqueta més baixos que els que fa tot just 24 hores teníem, però sens dubte el que hem de comentar és aquestes calamarsades que van donar la benvinguda al mes de juny i que van afectar, doncs, bona part del Penedès. Sobretot la tarda vespre de dissabte va ploure amb moltes ganes en diversos punts de la comarca, tot i que no ho va fer a tot arreu. De fet, doncs, moltes hectàrees de vinya han quedat malmeses a causa d'aquestes pedregades, que haurem de veure encara, doncs, quin és el balanç definitiu dels danys, però ja podem dir que han fet molt i molt de mal i molts pagesos, doncs, ja donen per perduda la collita d'aquest 2024. Però, si tornem a la meteorologia, el que podem dir a partir d'aquesta tarda, com diem, és que el sol, doncs, s'imposi amb unes temperatures que al migdia no seran tan altes com les d'ahir. Per tant, avui baixaran una miqueta tant les mínimes com les màximes, i a partir de demà, i sobretot a partir de dijous, el sol s'imposa i atenció a les temperatures, perquè es dispararan de forma considerable. Tindrem calor de canícula. Què vol dir això? Doncs temperatures al voltant d'aquests 30-31 graus amb els punts del Penedès, que això són, doncs, valors pràcticament, o si més no, del mes de juliol i agost. Per tant, calor assegurada fins dissabte, a l'espera, doncs, d'algun canvi de temps a partir de diumenge, que encara haurem d'anar anunciant perquè queden dies, però de moment la calor sembla que ha vingut per quedar-se, però com diem, a partir de dimecres i especialment dijous. Això és tot. Molt bon dia.
Avui la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, ens explicarà com hem de preparar els peus per l'estiu. Com sempre, des de Domenys Ràdio, amb la Laia Batlle. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs qui m'acompanya ara aquí als estudis de Domenys Ràdio és la Mercè Casals, la nostra podòloga de referència. Molt bon dia, Mercè, què tal?
Molt bon dia a tots.
Com estàs?
Bé.
Com ha anat aquestes setmanes que no et teníem per aquí?
Home, doncs la veritat és que intenses sí? De feina, perquè ara que s'acosta el bon temps, la veritat és que la gent se n'en recorda que ha d'estafar els peus, com cada any. I són setmanes intenses de feina, eh? És una època bastant forteta. Mm.
Clar, suposo que la gent li preocupa, no? Una mica com es veuen els seus peus.
Exacte, bueno, al final potser hi ha gent que sí que és més assídua de vindre, pues, cada mes i mig, dos mesos, o sigui, ho va mantenint durant tot l'any, però sí que és veritat que ja apareixen la gent que potser, pues, fa dos visites l'any o en fa una, perquè ara realment, al moment que comencem a destapar, doncs és més visible, i aleshores ens n'adonem que potser cal una mica de manteniment, perquè o ens fa vergonya anar al carrer així, o bueno, al final que veiem que ens pot donar molèsties de cara a l'estiu. Mm. Llavors...
De fet, aquest és el tema al qual avui volem parlar, de com preparem, no? Com hem de cuidar els nostres peus ara que s'acosta l'estiu, i òbviament tenim ganes d'ensenyar-los. I se m'estan acudint diverses coses. La primera, Mercè, és preguntar-te el tema de, clar, quan hem de fer la prèvia? És a dir, quan hem de començar a pensar en que a l'estiu hem d'ensenyar els nostres peus per no donar-te tanta feina.
A veure, realment l'època de primavera jo considero que també és forteta pel fet de que jo em trobo molt la patologia dels callitos, que li diem, o en els callos, o els ulls de poll, així més col·loquialment, que són nelomes, d'entremig els dits. Són super, super propensos en aquestes èpoques a aparèixer. Per què? Perquè com que hi ha molts més canvis de temperatura, és a dir, ara fa fred, ara fa calor, les articulacions entre mig de les falanges, és a dir, dels ditets, es dilaten molt més fort, bueno, s'inflamen molt més, i aleshores fa que hi hagi molt menys espai entre mig dels dos dits, vale? Els espais interdigitals que es diuen, com que hi ha menys espai perquè aquestes articulacions, aquests cartílegs s'inflamen, aleshores això ens fa que ens surti la durícia d'entre mig dels dits. I sí que és veritat que aquesta època de l'any és molt més freqüent tenir aquest tipus de patologia. Aleshores, jo les persones que saben ja de més anys enrere que són propensos a tenir aquest tipus de patologia, sí que els hi recomano que abans de que comenci primavera, per exemple, al març normalment, comencin ja a vindre per tindre una previsió d'aquesta patologia, perquè si no molts cops arriben que ja tenen l'aloma, aquest format molt profund i amb molta àlgia, aleshores el procés de desinflamació i de curació és molt més lent. Aleshores, sempre com diem, vale més prevenir que curar. Llavors sí que en aquest tipus de patologies ara és superfreqüent. Abril i maig se'n veuen, o sigui, si cada dia no me n'arriben 3 o 4, no me n'arriba cap. I aleshores sí que és veritat que això per una prevenció sempre és millor. Òbviament, si sabem que tenim aquestes patologies, també hi ha certs tractaments previs que es poden fer, com per exemple una silicona o una cirurgia de mínima incisió, vale? Que és simplement anestesiar el ditet, que el que fem és llimar aquest os que se'ns inflama, perquè no ens torni a sortir més. Que si hi ha gent que diu, hosti, jo no sé què ficar-me aquí, sempre hi ha aquest tipus de cirurgia que és super senzilleta, gairebé ni dolor, una setmana potser que està una mica més inflamat el dit, però és el mínim, i és super senzilla de fer, que si la gent realment té patologies d'aquestes, potser anant a algun punt de l'agnòsia ha comentat aquest tipus de cirurgia, perquè no tots el fem, i realment és super a fer cas i super, bueno, que te n'oblides per tota la vida. I és una bona, molt bona opció. Aleshores, si realment pues, després és simplement anar mantenint, sí que és veritat pues, que bueno, clar, tots ens decidim al moment que comença una mica la calor.
Ai, no? Vull treure les sandàlies.
Clar, ara aquesta setmana, per exemple, bueno, aquestes dues setmanes passades que hem començat a tindre ja, ahir, per exemple, feia una calor d'estiu tremenda, no? Clar, vulguis que no, ens en recordem més clar. Que hem de començar amb la ficar la sabata oberta. Que al final hi ha gent que aguanta molt amb la sabata tancada i fins a finals de juny no se la traurà, però jo, per exemple, ja soc del primer, que el moment que em comença a bullir una mica el peu ja l'he de deixar lliure, no? Llavors això ja va a cada persona. Però sí que és veritat que, bueno, pues, si podem començar a finals d'abril, principis de maig, a començar a venir, no tindrem l'overbooking que tenim els podòlegs quan, en aquestes èpoques, perquè ara sí que passa molt que, clar, és una època que tothom ens en recordem i aleshores pues, portem ara uns dies que tothom vol per allà i ens és molt difícil donar hores perquè estem saturadíssims.
Saturats, clar. Ara parlaves del tema de destapar-nos els peus. Clar, durant l'hivern, primavera, fins que no arriba la calor, no ens els destapem, i el més comú és portar aquesta xancleta o aquesta sabata oberta, la sandàlia, no? Això jo crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però no està de més que ens ho recordis. Què passa amb el tema de les xancletes? Perquè, clar, no és un tipus de calçat gaire pràctic, no? Ni gaire còmode.
Exacte. Sí que ho hem comentat altres cops, però sempre va de més fer-ne un recordatori, perquè al final sí que és veritat que és una sabata que és pràctica a l'hora de posar i llavors ens sembla que hem d'anar còmodes perquè és còmode, però alhora això a la llarga ens dona bastanta patologia. Aleshores, hem de ser conscients que les xancles estan determinades sobretot per ús de quan anem a la piscina, quan anem a la platja, i ens ajuda com a prevenció d'agafar fongs i d'agafar papilomes, és a dir, berrugues. Vale? Llavors, és una mena de protecció de la planta del peu en llocs públics on ens puguem contagiar d'aquestes malalties, però realment no són aptes com per anar a fer caminades llarguetes o portar-les durant absolutament tot el dia a casa.
Perquè són molt planes, també.
Exacte. Bàsicament, primer de tot, és el tema de que són, de repente, que modifiquen la nostra manera de caminar, perquè el que fan és que, com que no tenim una bona subjecció, fem els passos molt més curts del que normalment nosaltres fem. Val? I aleshores això fa que la musculatura de la cama treballi totalment diferent. Llavors això ens pot donar alteracions a nivell de genoll i a nivell de cadera. Uh-huh. Vale? Aleshores, a més, com que no anem subjectes a nivell de taló, que anem com de xancleteo, que li dic jo, és a dir, que anem, tot, només estem agafats a nivell de l'empeine, fem que nosaltres no recolzem tant de pes a la zona del taló, perquè rebenta que la sabata va per lliure a la zona del taló. Aleshores, anem una mica com de puntetes, que dic jo. Val? Això fa que hi hagi una contracció molt més forta de la musculatura de darrere del bessó i, a més, de la planta del peu, la fàscia plantar. I és molt comú que després de l'estiu, és a dir, setembre, octubre, en comptes de veure els callitos que hem vist abans, el que veiem és a nivell de fascitis plantars a tope.
Clar.
Per què? Perquè durant un gran període de temps hem anat amb un escalçat que no és correcte. Mm-hmm. I això ens provoca moltes alteracions a nivell muscular que després és molt difícil de tractar, són bastant dificultoses de tractar.
Llavors, Mercè, si ara estem pendents o pensant de comprar-nos unes sabates d'estiu, quin tipus de sabata hem de comprar-nos, no? Quin tipus de sandàlia seria la ideal per anar ben calçats?
Realment el millor seria un calçat que sigui obert i transpirable, vale? Intentar evitar els plàstics, els polièster i aquestes cosetes, perquè al final el que fan és com una espècie d'impermeable amb el peu i això ens fa que encara ens suï més, llavors puguem tindre molta més humitat al peu, i que també ens comencin fongs de la pròpia humitat que nosaltres generem, d'acord? Llavors, també el tema de pudor i això també evitaríem amb aquests tipus de materials que no siguin sintètics. Aleshores, també és molt important el fet de la subjecció a nivell del taló, vale? De darrere, sempre la subjecció de darrere és superimportant per evitar totes aquestes patologies que dèiem abans. Amb els homes normalment és més fàcil perquè van amb sandàlies com una miqueta més lligades. Actualment, les dones sempre tenim molta més varietat, molta més gamma de sabates i aleshores sí que la moda de vegades no ens ajuda a que tinguem aquesta miqueta de visió d'anar una mica sempre com una miqueta com de braçalet al turmell, per dir-ho manera. No sé si m'explico.
Sí, perfectament.
Vale? De subjecció una mica al turmell
forta,
perquè ens agafi, ens subjecti, i a la zona de davant també. És a dir, que ens notem subjectes, que realment la sabata no ens balli, vale? I que nosaltres no haguem d'anar com de xancleter o d'aquesta manera. I sempre és millor que tingui una miqueta de diferència de taló respecte a davant. Sempre 2-3 mil·límetres de taló respecte a davant és el més correcte. Bàsicament perquè si anem completament plans, hem de pensar que si nosaltres portem 6 mesos a l'any, que és l'hivern, diguem-ne, amb sabata tancada, que ja portem aquesta diferència de sabata, de taló, de cop i volta tenim completament plans i amb una sola superfina, el nostre peu no està acostumat a tindre poca amortiguació i, a més, que no tinguem el talonet aquest. Llavors la nostra musculatura anirà molt més carregada perquè haurà de fer un sobreesforç per arribar al terra i, a més, tota la zona de la planta se'n sobrecarregarà més, sobretot els metatarsians, és a dir, la zona de davant. Per què? Perquè no tenim amortiguació. Hi ha moltes sabates d'estiu que són tan fines les soles que no tenim amortiguació. I amb les bambes que portem a l'hivern, o altres calçats que portem a l'hivern, porten molta més sola i, per tant, més amortiguació. Aleshores, clar, passem d'un extrem a l'altre. I aleshores, són cosetes que hem de tindre en ment de que hem de tindre com a prevenció a l'hora de comprar calçat.
I llavors, Mercè, l'altre gran tema, sobretot amb dones, no? Amb noies, que ens agrada, que també ho hem parlat, però trobo que també ens pots fer algun apunt, que és el tema de pintar-nos les ungles.
Bueno, el gran tema, sí. A veure, jo realment sempre m'ho dic a la clínica, soc partidària de... A veure, els mesos d'estiu faig una mica més la vista grossa, però jo no soc partidària de pintar les ungles, em sap greu per les esteticients, però realment és que al final el que fem és fer que hi hagi una capa a sobre que no ens deixi transpirar bé la làmina unguial, i que, a més, si tenim algun cop o alguna patologia més, no la puguem veure. Aleshores, en cas que ens vulguem pintar les ungles, perquè realment nosaltres volem veure'ns boniques, no? Allò, a nivell d'estètica ens trobem millor, sempre recomano productes al màxim naturals possibles, que siguin poc químics, que és difícil, però n'hi ha. Això és important, saber quin tipus... Perquè això sé que a nivell d'altres professionals que no són podòlegs, de vegades també es fan les ungles de gel i això per regenerar-les. Hem de tindre en compte que hi ha molts productes d'aquestos que, si no estan certificats, poden ser molt perjudicials. Inclús les llums, que són ultravioletes... Hi ha estudis que demostren que són a la llarga cancerígenes. Aleshores, nosaltres treballem amb materials que es tracten amb llum LED. Vale? I amb els llums LED no hi ha cap risc de ser cancerigen ni que ens provoquin cap patologia d'aquestes. Llavors, clar, totes aquestes semipermanents i totes aquestes ungles de gent postisses que depèn de quin tipus de material ens fiquin, ens estan tractant amb materials que poden ser perjudicials. A veure, si les portem mínimament allò un mes o així, potser no tindrem patologia, però si n'abusem molt, sí que podem arribar a tindre patologies. De fet, tots aquests centres d'estètica últimament que s'estan ficant molt de moda de semipermanents i tal, cada cop s'estan veient més casos de càncer d'ulls les persones que estan treballant allà.
Déu-n'hi-do.
Cada cop hi ha més estudis que s'estan demostrant que és degut a la llum ultravioleta aquesta que estan utilitzant.
Déu-n'hi-do.
Si això ja ens ho provoca, imagineu el tema dels productes que estan fent servir, s'han de saber quins estan fent servir, si són realment homologats o no. Perquè si no, tampoc no sabem ben bé què ens estan fent ficar.
Clar.
Llavors,
clar.
Després, al setembre, quan ens destapem la ungla de la pintura, ens trobem la sorpresa.
Clar. Doncs, Mercè Casals, amb aquest missatge de prevenció, sobretot, com sempre ens indiques, aquí a aquesta secció de podologia, acabem avui i ens emplacem, o t'emplacem, d'aquí a unes quantes setmanes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-me.
Just hem estrenat el mes de juny, l'estiu meteorològic i la calor, i aquesta conversa amb la nostra podòloga de capçalera del programa, la Mercè Casals, ens ha anat de perles i hem après una pila de coses per cuidar aquests peus i que llueixin aquest estiu, però també que estiguin sans i saludables. Ens encaminem cap a 9:45. Tenim cita amb l'actualitat, volem saber què passa a les nostres comarques, a l'Alt i al Baix Penedès, i destinem 5 minuts i a continuació tema de la setmana dedicat a casals i campus d'estiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Unió de Pagesos qualifica de desastre pel Penedès vinícola la pedregada d'aquest dissabte. Dissabte a la nit es van precipitar en mitja hora més de 30 litres per metre quadrat a la zona de Font Rubí, amb pedra que ha destrossat la vinya. L'afectació de la tempesta ha estat nefasta per un sector, el de la pagesia, del Penedès, que porta 4 anys sense aixecar el cap, primer amb una plaga de míldiu, després amb 3 anys de sequera i ara amb la pedra. En concret, en poc més de mitja hora es van recollir 35 litres per metre quadrat a Font Rubí, 25 a Sant Martí Sarroca o 11 a Vilafranca. Des del sindicat Unió de Pagesos asseguren que ha estat un desastre per la vinya del Penedès. Des del Consell Regulador de la DO Penedès xifren en gairebé unes 1.500 hectàrees les afectades. Els epicentres de la tempesta acompanyada de pedra han estat a la zona de la Rovira Roja i a la Ràpita. La primera volta ciclista femenina passarà pel Penedès. La volta ciclista a Catalunya consolida la seva cursa femenina com a prova per etapes ineludible dins del calendari internacional. Després de 4 edicions de la Revolta, com a prova d'un dia, la cursa passa a ser una prova per etapes de categoria internacional. Així, de divendres a diumenge, Catalunya viurà durant 3 dies l'espectacle del millor ciclisme femení a nivell internacional. La primera edició de la prova per etapes femenina de la Volta a Catalunya dona continuïtat al compromís amb el ciclisme femení de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, després de 4 edicions de la Revolta. La cursa neix amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través d'EsportCat i la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, gràcies al programa Entre Totes Tot, d'impuls a l'esport femení a Catalunya. En la tercera etapa, la de diumenge, la primera volta ciclista femenina passarà pel Penedès. L'etapa començarà a Molins de Rei per acabar a Barcelona, passant per Olesa de Bonesvalls, Avinyonet, Subirats, Sant Sadurní i Gelida. L'Ajuntament de l'Arboç millora la seva seu electrònica. La nova seu és més accessible i intuïtiva i està pensada per l'ús de dispositius electrònics reduïts, com mòbil i tauletes intel·ligents. L'Ajuntament de l'Arboç, en la seva aposta per la digitalització i la integració d'eines que facilitin la comunicació amb la població i en millorar tota la gestió dels seus tràmits, ha posat en marxa la millora de la seva seu electrònica. Aquesta és ara més clara, comprensible i intuïtiva. La seu incorpora un nou menú superior que permet als usuaris accedir als continguts de la seu i d'interès municipal de forma molt més ràpida i intuïtiva, així com la possibilitat d'incorporar anuncis i manuals, elements que en un futur pròxim ajudaran els usuaris a fer un ús correcte de la seu i els seus tràmits. Petit Enojaz al Castell de Sant Martí aquest divendres. L'Acadèmia Tastavins ha escollit el marc del Castell de Sant Martí Sarroca per realitzar un dels actes previs al Bijaz d'enguany, amb la celebració del Petit Enojaz. Tindrà lloc el divendres a les 8 del vespre al Castell de Sant Martí. L'acte comptarà amb vins de Parés Baltà, maridats amb jazz de Xavi Díaz Grup, i vins de Can Lleó, maridats amb la gastronomia de la pastisseria Xarelo. Les entrades estan a la venda a la web de l'Acadèmia Tastavins.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa.
Ja tenim l'estiu a tocar i això vol dir que comença el compte enrere perquè nens i nenes i joves de secundària encetin les vacances. El proper 21 de juny finalitza el curs escolar i aquestes vacances que tant esperen els infants i els adolescents suposen per a moltes famílies un trencaclosques i un veritable mal de cap pel que fa a la conciliació familiar. En aquest sentit, els casals o campus d'estiu juguen un paper clau en aquesta conciliació familiar i en el lleure d'aquest estiu. Avui, des del Penedès en xarxa, volem parlar de casals d'estiu i, com no podia ser de cap altra manera, comencem amb el Consell Esportiu de l'Alt Penedès. Si hi ha algú que té la mà trencada organitzant casals d'estiu o campus esportius estiuencs és, sense cap mena de dubte, el Consell Esportiu de l'Alt Penedès. I li agraïm al seu secretari tècnic, el Pep Besolí, que ens acompanyi en un moment de màxima activitat. Pep, bon dia.
Bon dia, què tal?
Acabeu el curs i les activitats extraescolars i al mateix temps ja deveu estar fent inscripcions per als casals i campus d'estiu. Són dies que s'ajunta tot, no?
Sempre ho diem, la temporada forta nostra és ara mes de maig, juny, juliol, que coincideixen moltes coses. I et diria que fins i tot ja s'avancen moltes coses perquè ens estan demanant informació per coses de setembre, per iniciar les extraescolars. Per això que s'ajunta tot i ara és una mica una bogeria.
Una bogeria, però sou sinònim o marca de qualitat i de bon fer quan tants ajuntaments, associacions de mares i pares, escoles confien en el Consell Esportiu,
sí,
no?
Sí, no, amb això estem molt contents, i és el que dius tu, no? Suposo que s'entén que fem la feina ben feta, però també implica que tenim molta pressió, perquè al final, mica en mica, anem agafant més coses, bona senyal, però implica que has de mantenir els nivells que se't demanen o que has anat demostrant tots aquests anys. I això, vulguis o no vulguis, també implica molta pressió per part nostra.
Hem deixat enrere les dificultats que va comportar la pandèmia i la postpandèmia?
Sí. Sí, ara la dificultat que tenim a l'hora de gestionar temes d'estiu és l'aigua. El tema de la sequera, que ens limita bastant, sí que tindrem piscines, lògicament, podrem anar a les piscines municipals. Fins fa un parell de mesos la cosa no era tan clara, o un mes, però que sí que fa dues temporades, per exemple, teníem piscines pròpies a cada casal, piscines d'aquestes de plàstic.
I es feien activitats de remullar-se, aquàtiques...
Exacte, i era un recurs que ens anava, però de perles. Des de l'any passat que no ho podem fer.
S'ha acabat.
Acabat.
Fins i tot les pistoletes d'aigua, que era un clàssic.
Sí, en teoria, èticament, això no pots fer-ho i de moment no ho fem, no?
Sí, sí.
Però sí, sí, aquestes curetes eren un recurs que ens anava fantàstic per omplir el dia i perquè fa molta calor.
Per fer passar la calor.
I ara hem de buscar, exacte, i hem de buscar alternatives. Alternatives, doncs, ombres, no? Vull dir, al final és tornar a jugar en llocs on hi hagi, on no toqui el sol.
Clar, però si estàs en un pati d'una escola, tens el que tens.
Tens el que tens, exacte. Però al final també intentem buscar recursos de sortir de l'escola, d'anar a parcs, de buscar espais nous on, sobretot, doncs, hi hagi, estiguem coberts al sol, no? Però una mica sortir, doncs, del pati, perquè de manera psicològica, no vulguis, no vulguis, ja marxes d'allà, no? I això, busques espais nous.
Per tant, imaginació al poder per combatre la sequera.
Sempre, sempre, sí, sí.
Els casals d'estiu continuen sent el pal de paller del Consell Esportiu de l'Alt Penedès o ja heu diversificat més?
Mira, s'han convertit potser en l'objecte principal de gestió del Consell Esportiu. El Consell Esportiu, la seva funció, el seu eix, són els jocs escolars. El gespa de tota la vida, exacte. El que passa que, mica en mica, com a Consell, hem anat buscant recursos propis. Recursos propis vol dir la gestió d'activitats esportives amb AFAS i amb ajuntaments, que durant tot l'any també tenim molta feina, però sí que potser la temporada on tenim el gruix de feina o el gruix de monitors treballant per nosaltres, que arribem als 300 monitors, és a l'estiu.
300 monitors, sí, repartits per tot l'Alt Penedès?
Exacte.
És una borrada.
És una borrada. I a vegades, amb els companys, ho diem, que a vegades no som conscients de la magnitud del que estem treballant. Per sort, hem anat creixent progressivament. I ens anem adaptant també al que se'ns demana, no? En quant a tot, no? Tot això implica, doncs, tenir una estructura organitzativa de gestió dintre del Consell ja una mica potent. I a mica ho anem fent i estem arribant. El que passa que sí que a vegades fa vèrtic.
Aquestes 300 places de monitors moltes vegades són la primera oportunitat de feina per joves que tenen la titulació o aquella feineta d'estiu que et permet, durant el curs, quan estudies, anar tirant, no?
Sí, sí, sí. Sempre ho diem. Una de les coses del valor afegit del Consell Esportiu és que estem donant molta feina a molts joves. No només a l'estiu, sinó durant l'any també a les extraescolars. Al final, el nostre perfil són estudiants. I sí, a l'estiu tenim molta demanda. Jo ara et diria que anem rebent currículums cada dia i a molts li estic dient que és que tenim una llista que tu ets el número 60 ja, esperant.
I ja tens els 300 monitors?
Ara els tenim,
aquestes
ja.
Aquestes alçades?
Ja els tenim, sí, sí. El que passa que sempre guardem algunes places per un cop tinguem tancades les inscripcions per saber si realment ens en falten 310 o 290, saps? I això, ara és a veure com van les inscripcions i a partir d'aquí doncs agafarem més o menys gent. Però el gruix ja el tenim.
I què els demanes a aquests joves que faran de monitors aquest estiu?
Mira, el primer per requeriment ja burocràtic són les titulacions. En el lleure, un 60% dels monitors han de tenir la titulació, un 40% poden no tenir la titulació. Per defecte, molts ja tenen una titulació, perquè són gent que els hi va en aquest àmbit, que ja venen de grups d'escoltes, de MIPs, de GEPs, que, bueno, per defecte ja el tenen, no?
La titulació de monitor
lliure. Ja se'l treuen quan tenen 18 anys, si estan en un grup d'aquests ja se'l treuen. I sobretot també el que els hi demanem és coherència. Coherència i empatia. Però la coherència, sobretot. Coherència en
què vols dir?
Sí, sí, no, és
aviam,
que...
Aviam, explica.
Sí, és una cosa que demanem, i fins i tot des del Consell que fem cursos de formació de premonitor esportiu, un curs que es diu CIATE. Un dels primers temes que toquem, que jo el dono jo expressament com a profe, és de que la coherència és de ser puntual, ser responsable. Temes com no mireu el mòbil, si us plau, quan esteu treballant.
O sigui, estem parlant d'actitud.
Actitud. Però d'actitud, exacte, coses que potser abans no es deien...
Ja es donaven per descomptades.
Exacte, doncs ara les tens que remarcar molt. També, sobretot, l'actitud d'actuar davant dels pares, que també es frenin, que pensin el que hagin de dir. Vull dir, una mica com l'ABC, no? De
sí, sí.
Coses que potser ja es donen per suposar que haurien de ser d'aquesta manera, però que moltes vegades no ho són. I, bueno, ja et dic, i a partir d'aquí, i l'empatia amb els nens, lògicament, no? Però sobretot això ho hem de remarcar massa i penso que és greu que hagis de remarcar, per favor, sigues coherent, sigues puntual. Si no vens a treballar, avisa amb temps, no avisis una hora abans. Aquestes coses, malauradament, comencen a ser massa sovint, comencen a passar massa sovint.
Això diu coses d'aquesta nova generació.
Sí, no, ja...
Són diferents.
Són diferents.
Ni millors ni pitjors, diferents.
Tampoc ara no comencem un debat per extrapolar-ho a tots els joves, no? Però sí que és veritat que són coses que abans no s'havien de dir. Ja s'han de dir.
Gestioneu casals d'estiu a una pila de municipis de l'Alt Penedès, a moltes escoles de Vilafranca, també portareu campus esportius. Quants en total aquest estiu?
Mira, aquest estiu en portarem 34. Són molts. Són molts, però bueno, és un repte. Però no et negaré que hi ha pressió. Cada estiu hi ha pressió. Però és que no és només l'estiu, és durant l'any, també. Perquè al final, jo personalment i com a filosofia d'identitat, ho entenem de que si una cosa va bé l'estiu, hi ha sembres perquè et vagi bé durant tot el curs amb aquell ajuntament, amb aquella AMPA. I al revés, si durant l'any també fas bona feina, això, a l'estiu també acabes recollint el fruit que has fet durant tot l'any. Es va retroalimentant tota aquesta roda.
Per posar exemples als oients d'activitats que gestionaran aquest estiu, el casal d'estiu de Pontons, per exemple...
De Pontons...
L'escola Estalella Graells a Vilafranca, o Dolors Piera, un campus de vòlei...
Campus de vòlei...
Un campus d'escalada al centre excursionista...
Sí, ens llancem a noves...
És nou,
noves...
no?
Sí. Bueno, estem molt contents de col·laborar amb moltes entitats. Aquest any, doncs, per exemple, amb el centre excursionista, per nosaltres també és un orgull, no?, col·laborar amb una entitat en tanta solera. I farem un campus d'escalada... campus de format petit, perquè també les instal·lacions són les que són, però que estem animats, perquè al final també el que volem és anar obrint diferents potes, no?, d'activitats esportives i de lleure.
I el disseny ha estat vostre? Ha estat un encàrrec que us ha fet el CEP?
Ha sigut un encàrrec del CEP, sí. L'hem fet conjuntament amb una monitora que ja treballa allà, al CEP, a través nostre, perquè tenim un conveni de col·laboració, i ens vam anar animant, vam començar aquesta activitat i el que et deia, una cosa que ha funcionat durant el curs, al mes d'abril vam dir, ostres, per què no ens proposem de fer un campus d'estiu? I bueno, ara estem amb inscripcions, ja veiem què tal.
D'aquestes 34 activitats que gestioneu, la majoria són casals, el típic casal d'estiu?
Hi ha de tot, ja et dic, casals d'estiu i casals esportius
també.
De campus. Per exemple, a Sant Sadurní també estem amb el futbol sala Sant Sadurní, amb el bàsquet Sant Sadurní... En l'intermunicipal de vòlei també estem com amb ells. Aquests són més esportius, puro i duro.
Més tècnics.
Més tècnics, sí. El de vòlei Vilafranca, que estem amb ells també. Un clàssic. Estem amb la Fundació Atlètica, estem també parlant, a veure si fem alguna cosa conjuntament, que l'any passat ho vam fer. I llavors hi ha els de tota la vida de l'Estalella, aquí Vilafranca, Estalella, Dolors Piera, Valtalies, Cristòfor Mestre, i aquest any també agafarem el del Pau Boada, que el gestionarà l'AFA de l'Estalella Graells.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Partigen.
Sí. Ara veus allà les parets del Consell, que tenim tot de mapes conceptuals i de calendaris de busos, que tot això també és una logística
el
important.
Transport.
El transport és bàsic, perquè també ens demanen que els hi diguem en temps. I sí, és tot curiós. Ara la fisonomia del Consell canvia una mica, perquè està tot, ja et dic, a les parets i això, doncs... amb cartellets d'excursions, sortides i de tot això.
Quan acaben, a grans trets, les inscripcions de tots aquests campus i casals? Tot i que això ha canviat, no? Perquè es pot anar fent sobre la marxa.
Sí, ara és una mica
a la carta
tot. I sí que volem marcar uns tempos, més que ara per organització. La majoria de llocs tancarem inscripcions el 14 de juny. però tens punts suspensius, no? Amb això tenim una flexibilitat.
I després potser apuntes el nen o la nena 2 setmanes. Exacte. I sobre la marxa llargues, sí. I em quedaré 2 més.
Exacte, sí, sí. I, però amb això ja, com que ja hi comptem, això sí que és d'experiència, ja hi comptem i més o menys ja sabem que pot passar, sobretot del salt de la primera a la segona setmana. Que molta gent apunta la primera setmana, una setmana exclusivament per veure que va el tema a prova.
Aviam si li agrada.
Exacte, i llavors la segona setmana molts amplien. Clar, al començament ens espantàvem, dic, no pot ser que aquí tinguem 100 nens en una setmana i la segona setmana només en tinguem 30, perquè molts proven. Ara també ha sigut una exageració, no? Però sí que pot variar 20 nens, que la primera no els tens i la segona sí, perquè estan provant. Clar, llavors has d'estar preparat per monitors, que si tenies l'excursió la segona setmana preparada per 50 places, doncs en faran falta 70, amb el que implica d'abusos, tot va lligat.
Per acabar, Pep, per què recomanes a les famílies que ens escoltin l'experiència d'un casal, d'un campus estiuenc amb el Consell Esportiu de l'Alt Penedès?
Bueno, no només amb el Consell Esportiu,
en general.
L'experiència. Sí, jo els meus fills, per exemple, i ara m'estic tirant pedres a la meva taulada, no els porto en cap casal dels que gestionem nosaltres.
Això no ho diguis davant del micro.
Sí, home, sí, perquè al final tots ens coneixem i en el fons tots col·laborem, perquè si no ho gestionem nosaltres directament, però sí que participen en alguna activitat. Per exemple, cada any fem una trobada esportiva de casals d'estiu. Hi ha casals d'estiu que no són nostres que també participen. Que al final es tracta que entre tots ens ajudem.
O la Setmana Jove.
O la Setmana Jove, exacte. Vull dir que al final són moltes iniciatives que anem col·laborant. I al final també, amb un casal d'estiu sí que tens un eix d'animació, tens uns objectius a complir, però al final és que s'ho passin bé. I tampoc no anem més enllà. Que els vostres fills vinguin contents a casa i ja està. No busqueu més pretensions que aquesta. I és això. Jo només vull que els meus fills, en aquest cas, que s'ho passin bé, que vinguin allà rient i que estiguin contents amb aquest monitor i amb l'altre, i que l'any que ve vulguin anar-hi un altre cop. Si fan això, vol dir que s'ho han passat bé i que la cosa ha funcionat.
Aquesta és la idea. Moltes gràcies, Pep Basolí, i bon estiu.
Merci a vosaltres.
Continuem descobrint propostes estiuenques i en aquest cas anem fins a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez ens acosta al campus del Noia Freixenet a càrrec d'Equip 4. Bon dia, Eli.
Molt bon dia. Doncs com bé dius, anem ara a sumar un campus d'hoquei patins que en aquest cas signa el Noia Freixenet en una aliança amb el gimnàs Equip 4 de Sant Sadurní i que presentem ja de la mà del director del campus, el jugador del Noia Freixenet, Martí Gavarró. Martí, molt bon dia, com estem?
Bones, tot bé, què tal?
Molt bé, molt bé. Abans de començar a parlar d'aquest campus, deixa'm que et feliciti per aquest cap de setmana que ens heu fet gaudir tant i tant de l'hoquei, per les dues victòries i per aquests 2 primers punts dels play-offs, aquestes semis que es traslladen aquest cap de setmana a Galícia i que tota l'afició del Noia espera amb candeletes que sumem aquest definitiu 3er punt. Moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies. Sí, la veritat és que molt contents per sumar aquestes 2 primeres victòries a casa i, bueno, moltes ganes de que arribi el primer partit allà a Galícia i a veure si podem ja sumar la tercera i passar a la final.
I tant, esperem això. Anem a parlar d'aquest campus del Noia, del 1 al 26 de juliol. Se celebra aquesta edició de 9 del matí a 1 del migdia. I Martí, explica'ns una miqueta com anirà, què fareu, què trobarem.
Bueno, al final es fan aquests campus perquè els petits s'ho passin molt bé, que disfrutin de l'esport que estimem, i al final jo crec que l'objectiu d'aquests campus és que els nens disfrutin del hockey, que facin amics, que disfrutin fent el que més els agrada, i al final doncs les activitats que fem de més, a part del hockey, les activitats de hockey, la piscina, tot està enfocat a que els nens disfrutin, que passin un estiu molt guai i sobretot això, que disfrutin i s'ho passin molt bé.
Ara ho comentaves, òbviament, l'hoquei patins serà l'activitat estrella, l'activitat a partir de la qual es teixeix, no?, aquest campus, però estarà complimentada amb activitats paral·leles, no?
Sí, bueno, al final, ja et deia, l'objectiu és que els nens disfrutin del hoquei, que aprenguin coses de hoquei, que sobretot disfrutin amb els patins posats, I a part, doncs, això al final és un campus, també estan les altres activitats per complementar això i sobretot per fer, doncs, això germanor. Al final també els campus estan destinats a fer amics, a que els nens disfrutin entre ells fent el que més els agrada i aquest és l'objectiu, que els nens s'ho passin superbé.
Destinat, Martí, a aquest campus del Noia a infants entre 4 i 13 anys.
Sí, bueno, al final també és una cosa que a mi, per lo personal, m'agrada molt treballar amb nens d'aquestes edats. Crec que són les millors edats per aprendre el nostre esport i el nostre esport, que és un esport d'equip. I sobretot això, doncs que disfrutin fent-ho junts, que aquests campus serveixen per això, de disfrutar, de fer l'esport que ens agrada i fer-ho en equip.
Com és un dia normal en el campus del Noia?
Bueno, normalment els dies els organitzem amb dos grups, els més grans i els més petits. Aquests dos grups tenen unes activitats de pista assignades. Els grans normalment els porto jo i els petits els agafa el Pau Andreu. Mm-hmm. I els dies de pista normalment es fan activitats primer de pista, escalfament, algun joc amb patins i alguna activitat així extra, però sobretot doncs, cada dia i cada setmana els destinem a alguna situació de joc perquè els nens també s'adaptin una miqueta dins de pista a el que són les situacions de joc. I llavors, normalment, doncs, acabem amb 3x3, amb pista reduïda, partits grans, tornejos, perquè així els nens també disfrutin de lo que és el partit de veritat, diguéssim.
Martí, el bon estat de forma del Noia d'aquest any, tant del primer equip, com ara parlaves del Pau Andreu, el seu equip, campions de Catalunya, campions d'Espanya, no sé si aquest bon estat de forma del Noia us ajuda a l'hora de que vinguin més infants al campus.
Bueno, jo com a jugador del primer equip i imagino que el Pau com a jugador del juvenil del Noia, que com bé dius, han quedat campions de Catalunya i d'Espanya, bueno, jo crec que sobretot els animem a que vinguin, a que disfrutin amb nosaltres. A nosaltres ens fa moltíssima il·lusió fer aquest campus. Llavors, al final, l'objectiu és que s'ho passin molt bé, que disfrutin i que millor amb una companyia com amb gent del club, diguéssim.
Ara parlaves, no, de la importància de passar-s'ho bé en aquests mesos d'estiu pels nens. També, al final, l'esport i l'hoquei patins, en especial, una de les coses, a part de passar-s'ho bé, és que aporta molts valors, no?
Bueno, com ja he dit abans, al final és un esport d'equip. Nosaltres intentem que els nens aprenguin o intentin aprendre a jugar en equip, que al final el nostre esport és així, apoyar-se entre ells, a treballar en equip, a ajudar els companys si ho necessiten. Tots aquests valors, totes aquestes coses que dius, al final fan disfrutar millor del hoquei i fan disfrutar més de l'esport en general.
Martí, per la gent que ens estigui seguint i que potser als seus fills els interessi apuntar-se al vostre campus, com ho han de fer?
Bueno, al final les inscripcions estan obertes. Es pot apuntar-se per la pàgina web. Mm-hmm. I com deia abans, animo a tots els nens i nenes del món del hockey a que s'animin a passar el campus amb nosaltres. Els rebrem amb els braços ben oberts i disfrutarem moltíssim durant tot l'estiu.
Com bé comentes, obertes aquestes inscripcions per venir a gaudir del campus del Noia Freixenet, inscripcions a equip4@gmail.com i a través de les pàgines web de les xarxes socials. Hi ha absolutament tota la informació necessària per venir a passar uns bons dies amb vosaltres de l'1 al 26 de juliol, de 9 de matí a 1 del migdia, aquest campus del Noia Freixenet. I abans d'acomiadar-nos, Martí, esperem que vagi superbé aquest campus i esperem igualment que vagi superbé aquest partit de divendres a Galícia. I esperem també la setmana que ve, sempre des del Penedès en xarxa, ens fem ressò dels vostres partits, sempre també en protagonistes, amb el Pere, que ens acompanya sovint aquí al programa. Moltíssimes gràcies, molta sort i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un petonet a la platja, et vaig tenir tan a prop meu. No sé què em passa, ja saps que ploraré quan marxis.
Vas dir-me, ei, ei, ti, tu saps que és el camí a seguir. T'oblidaràs de mi quan no sigui aquí. No passa res, ja no cal que em busquis.
I el colofó, aquest parell de converses, és una cançó estiuenca 100%, com aquest So Mercat de Tietz i Pau Romero.
Abraça'm abans de marxar. Un avió que va marxar d'hora, un dia fred a l'aeroport del Prat. Jo estava sol i un guiri va dir-me, everything is gonna be alright.
I jo vaig dir-li que està complicat, però gràcies per fer-me costat. Allò va ser un adéu, potser un fins aviat. Et vaig mirar i vaig recordar que...
Demà, 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 potser sí que et trobo a faltar, però avui, 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 abraça'm abans de marxar.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Em vaig quedar el teu barret gastat, que et vas deixar dins del cotxe brut. I va ser just en aquell instant que em vaig quedar sol i amb el cor trencat.
Però al final tot va anar lligat, és el millor que podria...